Bombes Balears, som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producción, Sergio Rigó davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 631 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó.
Bon vespre.
Sergio Rigó, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 9 de novembre de 2025 i des de fa unes setmanes hem estat anant a un indret de les nostres illes a trascar una mica, a fer una sortida d'aquestes que de tant en tant feim, una sortida nocturna. Ho vàrem estar explicant en el programa Xiu Xiu, que bé, ens vàrem entrevistar així en general, i bé, ho vàrem estar comentant. El tema és que com tenim bona relació amb en David Serra de les xarxes socials, és el responsable de xarxes socials d'IB3 Ràdio, i d'un diumenge vespre que ell va venir per fer les seves coses, en acabar li vàrem dir que nosaltres ara partíem cap allà, cap a fer les nostres coses, i si mos volia acompanyar. I sorprenentment mos va dir que sí, i cap allà que hi anàrem. En Sergio tenia trull els dilluns de matí, així que no va venir, i evidentment Irene Font tampoc, perquè ella no té massa interès en aquestes coses. Així que en aquella primera ocasió vàrem anar amb Borja, na Marga, que és l'altra d'en Borja, en David Serra, de xarxes socials, i jo. I com deia, cap allà aquí vàrem anar. No direm on vàrem anar, perquè pel cas és el mateix, i no aporta res realment dir on era el punt exacte, a l'enrevés, pensam. Així que només direm que hem anat a una possessió i que hem estat investigant damunt d'ella i sabem, o millor dit, per ser el més braços possibles, hem trobat que diuen que allà, com a mínim, va haver dos crims. I, a part, també, una altra mort, direm que no va ser d'una manera, diguéssim, en pau. També sabem, hem trobat informació damunt de que pot ser que hi hagi cossos enterrats on, en teoria, no haurien de ser. Jo crec que, de moment, basta dir això. Bé, sí. I també que, a més, hi ha tema de llegendes, podem dir, d'històries, d'aparicions, i clar, és que havia que anar-hi. I si cercau a les xarxes socials, ja sigui Divetres, Divetres Ràdio, Concerts de Font de Misteris, i la d'en Borja Rigo i la meva pròpia i tot això, veureu els preliminars del que ara estem contant i del per què. I, a més, he de dir la veritat dels fets. En David duia una càmera professional, que duia una torxa de llum, com una llintana grossota, i bé, la veritat és que nosaltres pensàvem que era que estava il·luminant, perquè era molt còmode, perquè donava molt de llum, però no, va estar gravant. Així que si heu vist els reels, o com es digui, a les xarxes, dir que tot és tal i com va passar. Bé, a més, mai impostem res. I menys encara si no sabem que mos estan gravant. I per si no ho heu vist i no teniu xarxes, o no teniu ni idea, que és el més normal del que vos estic parlant, ho explico molt ràpid. Vàrem arribar a la casa d'una possessió abandonada fa temps. De camí mos va succeir el que sol passar quan tot sembla que hi haurà el que podríem dir fenomenologia estranya, i és que els aparells electrònics que duin cap allà fallen. En aquest cas va ser la càmera professional d'en David, que va començar a donar errors a targeta de memòria. Ja dic, entre cometes, per nosaltres és com si diguéssim habitual, però per ell no, clar, lògicament. Va ser graciós quan el dia següent me va dir que tot tornava a funcionar normalment. Però la sort va ser que aquell vespre va poder canviar la targeta i en el final hi va poder funcionar. perquè, entre d'altres coses, va ser testimoni d'una curiositat. Jo sí, jo penso que ho he de dir així, una curiositat. Resulta que en Borja i na Marga havien duit un sensor de moviment, com els que hi ha a les botigues, que quan entres a una botiga fa ding-dong, ding-dong, i avisa de que qualcú està entrant. I de després d'haver estat tractant d'enregistrar psicofonies, és a dir, allò de posar a gravar un aparell que capta el so, com, per exemple, un mòbil, la veritat és que no varen dur cap gravadora professional, tampoc hi ha massa més truco, i d'un pic que haver fet un bon grapat de gravacions, sortim del lloc d'on, segons les cròniques, s'hauria comès un dels crims, i en Borja i na Marga varen deixar la cosa aquella del sensor. Allà, a les fosques, enmig del no-res, varen sortir. Estàvem fora, comentant una miqueta amb el David el que havíem fet, el que havíem fet i el que volíem fer, quan de cop i volta sentim... Efectivament, nosaltres quatre érem en fora i a dintre d'aquella habitació, darrere la porta i a les fosques, es va disparar aquell aparell. I no podeu imaginar la sensació que vàrem tenir. I, evidentment, varen tornar a posar les gravadores per seguir tractant d'enregistrar el que fos. I avui, aquí, a Font de Misteris, escoltarem qualcunes de les gravacions que es varen fer aquell dia. Però abans, si un cas, sumari i mos hi posam.
Aquest programa, 631 de Font de Misteris, el començarem escoltant les gravacions que han fet en una de les sortides nocturnes d'aquestes que solen fer i que ja ha adelantat en Xema. Que s'intueix o s'escolta suposadament? Després seguirem coneguent la vida i obra d'en Vinnie Melis. Que s'amaga darrere aquest personatge tan important per la nostra història? I al Contes i Rondalles d'en Irene Font coneixerem una història anomenada com la llegenda de la Cocollona. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També pel correu electrònic a fontdemisteris@ivetresradio.com, fontdemisteris@ivetresradio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. Per escoltar-nos en directe, a més de CFM, ho podeu fer a ivetres.org i a SAP d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Com he dit en el començament, ja ha dit en Sergio ara en el sumari, volem escoltar les estranyes gravacions que varen fer un diumenge del mes d'octubre d'enguany a una possessió, rodejats de silenci. Jo crec que també paraula que podem emprar per definir-lo seria de solitud. Així que, Borja Rigo, tu has fet la selecció, tu posaràs les que tu creus que has de posar, no sé si hi ha filtres o no ho sé, va teu. Així que quan vulguis, Borja Rigo, recordar que les escoltarem tres vegades, cadascuna d'elles, per acostumar la oïda, perquè hem de pensar que no és gens fàcil d'entendre. Hem de pensar que estem parlant d'haver posat a gravar, fent unes preguntes el no-res, esperant una resposta que no et sent d'oïda normal i simplement s'enregistrarien. Tom diu, sense haver escoltat res en aquell moment. Et suposa que no és possible que es gravés res perquè no ho varen sentir, però quines coses. A vegades, allò més estrany pot succeir o no. Borja Rigo, quan vulguis.
I doncs sí, primera sortida, ja vas avançat fa un moment, conformats aquí per tu, Xema, per jo mateix, per en David i per na Marga. I gravacions fetes a l'indret on, suposadament, a l'habitació on, suposadament, hauria tingut lloc un crim. La primera pregunta que escoltarem, o la primera resposta suposadament intel·ligent a la pregunta que escoltarem, la va fer na Marga, i és en castellà, i la pregunta és si estàs ahí, no us podeu veure. A menys que escoltau. Se sent una veu.
Se sent una veu perfectament i amb els auriculars aquí posats ja ho sent perfectament. Sergio Rigo, tu, l'escèptic, és que mai se creu res, és que estàu, dius que estem una mica trabucats i que no sé què, has sentit res?
És curiós perquè fins que no mossem aquí en els estudis d'Ivetes Ràdio no sol escoltar res, però sí que he de dir que he escoltat una cosa de fons. No té molt clar és que, però sí que ho he detectat, ho he escoltat.
Què feim? Deim que hem escoltat, no deim res i ho deixam a l'aire i la propera setmana...
Ho podem dir, però abans d'això... En aquest cas, va passar una cosa molt estranya que romp una miqueta la dinàmica habitual de l'enregistrament de psicofonies. Lo normal és que quan t'enregistres una cosa no l'has sentida prèviament. Però amb aquesta va passar una cosa molt estranya. Això s'ha de dir, s'ha de contar. Durant el moment en el qual estàvem enregistrant aquest àudio, tant la mare com jo varen sentir una cosa estranya. Ella, per una banda, una espècie de renou a la seva esquena. No hi havia res, evidentment, que pogués fer aquest tipus de renou. I jo vaig sentir una veu de dona, que no vaig poder entendre, però una veu de dona en directe, que evidentment no era ella, ni ningú que poguessin veure. Però sembla que és una veu que mos ha arribat. La podem tornar a sentir, si voleu.
Sí, tu mateix. Jo t'ho dic que tenc bastant clar el que s'ha escoltat. Tu vas sentir una veu i ho vas dir quan érem allà. No sé si això també va quedar enregistrat i s'ha publicat a les xarxes. Na Marga va dir que havia sentit com un renou. Tu vas dir això i en David i jo no vàrem sentir ni renous ni veus. Ara sí, aquí se sent una veu. La veritat és que no sé ben bé què fer. Si dir el que nosaltres pensam, tampoc sé què penses tu.
Si... Ho podem dir, com ho fet l'altra vegada, si qualcú del seu pare que mos ho digui mitjançant les xarxes.
A veure si sembla escoltar el mateix que nosaltres, o el Marco. Bé, tu que has escoltat?
Clar, ara és el que m'ha fet dubtar, perquè tant la mare com jo l'hem escoltat aquesta centenar de vegades, probablement, d'aquestes setmanes, i fins ara pensàvem que deia però bueno. Però... En Sergio ha donat...
Jo he sentit una cosa així com, por supuesto.
Jo també. Totalment. Por supuesto. Claríssim, però.
Que té molt més sentit, segons la pregunta que s'havia fet.
Brutal. Següent. Què més tenim?
Idò, una altra qüestió que varen demanar va ser si els fets... En Sergio riu molt, i tu també.
Perquè ha fet així com que estava, saps, quan te poses sa pell. Idò, ha fet això, com si tingués calfred, m'ha encantat.
Idò, anem a un altre calfred, perquè en aquest cas varen demanar si els fets que se conten, que varen succeir allà, són certs. I en aquest cas escoltam una gravació de les que has fet tu, Xema, amen que diu.
Què vaig demanar?
Si els fets que varen succeir en aquell indret eren certs. Jo ho tenc bastant clar.
Buf. Tu no has escoltat res, Sergi Rigo?
Sent alguna cosa de fons, però no m'ho acabo de detectar ara mateix.
Jo no sé el que heu escoltat vosaltres. Tenim en Amarga darrere del vidre amb en Miguel Soler, que s'està mig esbutjant per la cara que he posat jo.
Però tu la podem tornar a escoltar?
Sí, per favor, Miguel, la pot tornar a posar? Però claríssim. Ara en Borja m'estava fent... M'estava esmarcant. Bé, en David està gravant, no sé el que penjarà de tot això o no, però és igual, tu estaves assenyalant... Efectivament, ho dic, fue aquí.
Fue aquí.
Directament.
Uau. Cert, cert. Oh. Ostres.
Fue aquí. Ho pot tornar a tirar, Miguel, per favor, si vols. Segueixes tu, Borja.
Sí,
digo.
Sí.
Bé, a continuació de lo que va succeir a un cert aparell que has contat un principi,
sí,
amb ja, aquest sensor de moviment.
El sensor de moviment que tenim aquí, que s'ha de dir que vosaltres vau estar fent proves que aquest aparell amb oscuritat no funcionava.
Efectivament. De fet, que nostre varen fer, ja vaig fer en pots en Narot, pegant bots per davant, fora llum, i no...
I no funcionava.
No.
De fet, quan vàrem tornar a anar-hi, les proves d'en Narot, com dius tu, les vaig fer jo...
I tampoc.
I tampoc va funcionar, a menys que hi hagués llum i moviment, les dues coses, i de quan vulguis.
I de, després del que va succeir, vàrem retirar l'aparell d'aquella habitació i vàrem posar a gravar a la porta d'allà mateix, de l'indret on suposadament havia passat el crim. I vàrem demanar tu, en aquest cas concret, si en aquelles suposades entitats et semblava bé que tornéssim. I menys que vàrem dir.
Va, aquesta està molt clara.
Està claríssima i clar, per això, quan vos vaig dir, quan la Marga i tu estàveu analitzant les psicofonies, bé, vos vaig demanar, amem, bé, però poden tornar. I va dir, me vares dir, sí, ja sabràs per què. Val, o sigui que a la que li varen demanar, que aquesta sí que la varen demanar en la nostra llengua, almenys si podíem tornar, directament la resposta jo crec que està claríssima i és evident.
Jo crec que està rient ara de nervis.
És un poc rialla de nervis, perquè sí. Està sent...
Sí, perquè jo reconeixo que les havies escoltat a casa també, però no havia sentit quasi res, i repeteix que has venit aquí i se dispara tot.
La veritat és que sí, bé, ja ho sabia, perquè sabia el que hi ha i tot això, però jo aquí no les havia escoltades perquè això estava posat en el guió, tenim un guió, lògicament, per saber en Miguel també quina ha d'anar tirant, per ordre i tot això, però escoltades així, d'aquesta manera, la veritat és que no, però mai de fraudes, Borja Rigo. Tenim més.
Tenim més. Les que hem escoltat ara eren, com deien, de la primera sortida que van fer nosaltres quatre, i ara n'escoltarem un parell, si voleu, d'una segona sortida que vàrem fer, en aquest cas, només la Marga i jo, 8 dies després d'aquesta primera.
Va ser quan vàrem anar de dia?
Sí.
Val. Això ha servit de resposta a una cosa que m'ha comentat en Sergio de la publicació a Instagram.
Havien demanat,
que,
sí.
Que mos deien, per què anau es vespre? Que és que de dia no hi ha esperits. Bé, nosaltres no afirmem ni negam que hi hagi ni esperits ni res, però nosaltres anem de vespre perquè nosaltres acabem el programa es diu menjar vespre, i és quan estem tot plegats i amb ganes, de, entre cometes, de festa. Mos podríem anar a fer una cosa d'air, la hamburguesa aquella tan grossa, podríem anar a fer una hamburguesa d'aquestes grossotes que vos agraden a vosaltres, o bé poden anar a trescar. I varen decidir anar a trescar. Però vosaltres vareu anar de dia, perquè efectivament se suposa que no existeixen aquestes entitats l'espai temps. Així que seria ben igual una cosa que l'altra.
Efectivament, i a més, ho varen fer amb dos objectius bastant clars i després d'haver investigat una miqueta damunt l'indret. El primer objectiu era, evidentment, conèixer millor el terreny, en sol, en llum, i veure tota l'extensió i tot el que se podria veure i el que no. I l'altre, naturalment, era es mirar de tenir noves gravacions. I de... Trescant sobre aquest indret, na Marga va fer una sèrie de troballes i una d'elles té a veure amb una dona que hauria viscut allà a final del segle XIX, al principi del segle XX, i que hauria mort allà mateix en unes circumstàncies per aventura una mica estranyes. I poc agradables, també, puc afegir. Per això varen fer una bateria de qüestions, una per gravació, relacionades totes amb aquesta persona. I una vegada més va ser l'escenari on, suposadament, havia succeït aquell crim que parlàvem a la primera sortida. I desgrapat de gravacions interessants que vàrem aconseguir, i honestament molt més de les esperades, he fet una petita tria també que ens pot servir com a mostra i que també, clar, però, evident, poden comentar. Una de les qüestions que vàrem fer va ser aquesta. Tens qualque cosa per dir-nos? Primer sentint la gravació que vaig fer jo mateix.
No entès què ha dit. No,
no pot tornar...
Sí, suposo que sí, que pot tornar a escoltar.
Hi havia preparat teòricament la versió de Amarga, però ha quedat en el limp de les gravacions perdudes. Per tant, no l'escoltarem avui. Però també hi havia una altra gravació dins aquesta pregunta.
Ara ja m'estàs despistant. Aquí acabem d'escoltar una psicofonia que no entes que ha dit, que ara, perdona un moment, Miguel, la torna a estirar. Però dius que a vegada hi ha una altra. Perquè, clar, hem d'explicar també que quan posam psicofonies, diguéssim, quan feim, tractam de gravar psicofonies, posam varis aparells a la vegada. Dos, tres, quatre, segons es qui som i tot això. I na Marga també va posar a gravar el mateix temps.
En el mateix temps?
I se van gravar totes dues.
Sí, però és una miqueta diferent.
Ah, això m'escarrufa més. Val, però només tenim una ara.
Sí, avui val. Sí.
Però no ho fas per cridar l'atenció ni res.
No, simplement perquè m'ha fuit el coni i no l'he carregat en el sistema.
Bé, massa habitual. Tira-la, si vols, Miguel. No, jo no agafar res.
Dime.
Sí, un poc sí. Jo he escoltat això un poc.
Dime.
Sí.
I li han demanat, li heu dit alguna cosa a dir, i ha dit en castellà, dime.
Clar. Com dient, què
sí,
vols?
Sí, què vols, sí.
Exacte.
Sí. Però perquè diu dime i no diu què vols? Bé, és igual, la tornem a escoltar, si vols. No, jo no penso que s'escolti això, igual que les altres si ho he escoltat tot. Marga, en soc capa, tu també sents dime o sents una altra cosa? Na Marga se posa dubtosa. Miguel Soler, en els controls tècnics, Miguel Soler també diu que no ha sentit res. I en David me mira com diguent, ja no m'emprenyis. Ah, que clar, en David no té els auriculars,
no,
perquè en David està d'una banda a l'altra, en so, tens raó, perdona.
Més.
Sí, clar.
Idò, una altra qüestió va ser, que vam demanar va ser si podíem ajudar d'alguna manera en aquesta persona. En aquest cas, escoltam la gravació d'una marga que mos diu això. Jo tinc bastant clar. I fa una miqueta de por.
Jo, el començament de la frase, que sembla que diu no és, però després no entenc. I si fa molta por, tampoc a lo millor ho volen saber.
Bueno,
ho apuntaré...
Sí. No ho sé si ho volem saber. Jo, sí. Si fa massa por, tampoc me fa...
Bé, poden saber. No ho sé. En Borja està escrivint.
Sí, ara estem esperant que en Borja acabi d'escriure.
Sí. Una cosa que no vol reproduir en micròfons, o sí?
No. No,
ja no ho veig, des d'aquí.
Ho pot tornar a tirar, per favor?
Jo no escolto això, com s'ha posat en Borja per escrit.
Jo afortunadament tampoc, però me sembla...
O no vull escoltar.
També pot ser que sigui això que m'ho defensam. Ho dic. En Borja, na Marga no sé si pensa el mateix, na Marga pensa el mateix, pensa que diu no gràcies, ja és a l'infern.
Tornem a escoltar.
No m'agrada. No
m'agrada. Té part bona. És a dir, han demanat si podem ajudar en aquesta persona que li va passar aquesta desgràcia i suposadament, que és molt tocosarà, però suposadament aquesta persona mos diu que ja no fa falta que l'ajudem perquè qui li va fer això ja és a l'infern.
Podem tornar a escoltar, per favor?
Sí, millor.
Necessito escoltar.
Millor.
Sí. No ho compro.
Jo tampoc. A lo millor és que no ho volen comprar.
Sí, com ja no temo.
Sí. Bé, no sé si dus res més.
Uno més.
Perquè hauríem de fer la pausa, que si no en Sergio se mos queda sense parlar d'en Vini Melis.
Se darrere molt ràpid. Una altra qüestió va ser... Varen demanar si aquesta persona, aquesta entitat, volia que fos recordada allà, en aquell indret. I la resposta no és gens clara, és més bé un renou, però tampoc és amable. No sé ben que... Què pot semblar?
Uf.
Igual que abans hem escoltat una afirmació molt categòrica, jo crec que aquí també s'escolta una negació molt categòrica, o sigui que jo, sense saber-ho, que no, i de veritat, que no ho he fet per fer esparipé, ara se m'ha vengut en el cap, no haver volgut dir res de qui érem, que vos vaig dir, per favor, no diguem a bonàs, no, si qualcú ho sap endavant, però nosaltres no ho direm.
Va, és que el millor, ni... aquesta persona, aquesta entitat, vol ser recordada en aquell indret, però no just en aquell punt.
A veure, sí, el que tu diguis. Aquí, si volen començar a filar segons mos vengui a nosaltres de gust, no. Tampoc fa falta ser tan... No ho sé com dir-t'ho, però una mica pel·lícula, tu també.
Evidentment.
Val. Que tampoc fa falta ser com en Sergio. Jo no les vull escoltar abans d'entrar, que també això és així.
No, no. Me queda més remei.
És el que té forma part de Font de Misteri després de tant d'anys que t'ha tocat. Però crec que com a curiositat és molt curiós, nosaltres mos ho passam. La veritat és que la mar de bé, i crec que molts i moltes dels que mos escoltau vos agrada que de tant en tant facem això. Digues.
Hem de dir molt ràpid també que això només és, el que han dit, una molt petita mostra d'esgruix de material que hem aconseguit aquestes setmanes, perquè ha quedat de fora un nombre de gravacions probablement superior a les que m'amés.
Però, com sempre te dic, ha de ser coses que la majoria de gent en una situació més o manco normal puguin escoltar. Perquè, a més, també hi ha una altra cosa. A mesura que mos feim majors, hi ha certs sons que se deixen d'escoltar. És a dir, na Marga pot escoltar coses que jo ja no escolt. Però per un tema físic, crec que el seu dia ho varen contar també a Font de Misteris en això, que això ja seria la part científica de per què uns escolten unes coses i uns altres no. Però jo crec que tot això seria un altre debat. Crec que com a experiment és molt interessant, seguirem trascant per allà i per altres bandes, i com sempre, ho contarem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Vull molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a 1:00 PM. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Betres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ivetres.org, també a fontdemisteris.com, i mos deixam de temes tan estranys i anam amb tu ara, Sergio Rigo, i la continuació del que mos vares començar a contar damunt d'un polifacètic personatge illenc, en Joan Vinimelis. L'haurien d'ubicar a la segona meitat del segle XVI, a principis del XVII, i, entre d'altres, mos va deixar uns llibres d'història i geografia que ben bé valen la teva secció i moltíssim més. O sigui que, quan vulgui, Sergio Rigo, bon diversos.
I dones relat d'en Vinimelis, allà on ho varen deixar la setmana passada, després dels cartaginosos, arriba el moment decisiu, la conquesta romana. I aquí la narrativa d'en Vinimelis fa un gir radical. Roma deixa de ser un poble alié per convertir-se en el propi poble de les illes. Els balears, diu, aprengueren ràpidament el llatí, molt abans que els altres pobles peninsulars. I aquest detall li serveix per afirmar amb orgull que els mallorquins podrien gloriar-se d'haver estat més romans que ningú. El cronista s'enfronta, però, amb un problema, la versió oficial romana de la conquesta, que presenta els balears gairebé com a covards derrotats amb facilitat. Segons Florus, en Cecili Metel, el conqueridor de les illes, cobria les naus amb pells perquè les pedres de la fona hi rebotassin i els balears, atemorits, fugien. En Vinimelis no podia acceptar aquest relat humiliant, i per això el reinterpreta completament segons en Font Jaume, l'autor que vàrem citar la setmana passada. Segons en Vinimelis, la veritable causa de la conquesta no va ser la pirateria, com deia Roma, sinó l'interès estratègic de les illes. I lluny de rendir-se fàcilment, els balears oferiren una resistència dura i aferrissada, fins al punt que els romans hagueren de negociar amb ells. La versió de Vinimelis transforma la derrota en un pacte honorable. Els balears acceptaven la sobirania romana a canvi de conservar la llibertat i la terra. I a partir d'aquí, Roma apareix com el poble civilitzador. El Cecili Metel no només fundava Palma i Polièntia, sinó que ensenyava els mallorquins a empaltar l'ullastre per obtenir oli i plantar la vinya. Vinimelis fins i tot recull la llegenda que un orador desterrat, en Boconius Montanus, hauria inventat a Silles les fones teixides en cuiros. I un altre element d'orgull que introdueix és el de la porpra. Segons ell, a Mallorca es va inventar la laticlàvia, la franja de porpra aplicada a la toga, símbol de realesa i autoritat, que més tard se mantendria a la gramàtica malla de jurats de la ciutat. Tot i que avui sabem que aquesta afirmació és fruit d'una confusió, en el relat de Vinimelis reforçava la idea que Mallorca havia estat cuna de símbols imperials. I per damunt de tot, Roma significava la fi de la barbària. Els balears, que fins en aquell moment vivien entre coves i costums salvatges, són presentats ara com a ciutadans integrats en una civilització moral i política superior. El missatge és clar. Roma va donar a Mallorca noblesa i honor, i els mallorquins foren dignes d'aquella herència. Després de Roma, Vinimelis s'endinsa en els segles foscos. Però aquí se troba amb un problema delicat. La història de Mallorca en temps dels gots, vàndals i bizantins és fragmentària i incòmoda per al relat d'unitat que hi vol construir segons aquest autor. Per això opta per la simplificació i fins i tot per la manipulació. Segons ell, les Baleares foren godes des del 417 hasta los árabes. Una afirmació rotunda que obvia completament el període bizantí, en què les illes formaren part de l'imperi d'Orient. I aquest silenci no és casual. Si en Minimelis hagués reconegut l'etapa bizantina, hauria de presentar Mallorca com a vinculada a una tradició diferent, separada de la resta d'Hispània. I això contradeia la seva voluntat de mostrar les illes com a part indissoluble d'un mateix tronc hispànic i alhora espanyol. I ara el mateix passa amb els vàndals. En Minimelis, per salvar la continuïtat, afirma que no se diferencien gaire dels gots i fins i tot mescla reis vàndals dins la llista dels reis gòtics. D'aquesta manera, l'ocupació vàndala queda dissolta en la successió gòtica, com si fos una simple variació. I fins i tot arriba a rebatejar les illes com Mallorgòtia i Menorgòtia, a la imatge de la Gotolàndia catalana. Una invenció que reforça la idea de continuïtat gòtica i que, a més, les emparenta en la resta de territoris de la corona. I el resultat és una història recreada que no tant documentada. En Minimelis coneixia autors com Procopi, que descriuen la conquesta bizantina i cita fins i tot un Bernat, net de Carlemany, com a comte de Mallorca. I amb aquesta operació de silencis i deformacions aconsegueix el seu objectiu, fer que Mallorca aparegui com un territori contínuament vinculat amb la monarquia gòtica i, per extensió, a la legitimitat de la monarquia hispànica. Què vos pareix?
Deixaré a part la darrera puntualització que has fet. Me'n vaig ara a la curiosa cosa aquesta dels antics moderns, com en Minimelis i els posteriors a ells, a ell, en la cosa de ser, de voler ser els pioners, els primers, els inventors del que sigui, cosa que eixa que encara es manté a dia d'avui. I és que realment les nostres illes han estat pioneres amb una bona quantitat de coses. Ara bé, el tema de la laticlàvia, la toga, més que túnica, crec, típica, que tenim en el cap dels romans, la que se mos ve en el cap quan pensam en ells, amb els romans, però que té una franja de color i que era símbol d'autoritat o de reialesa, que per cert has dit que a dia d'avui saben que és una confusió creure-ho. Ho deies per ser la primera elaboració d'aquestes togues aquí a les illes, no? La veritat és que és un fet curiós el que es pensi, el per què i com s'ha fet perquè vagi anant prenent força que fos aquí, a les illes, el seu origen, no? Però que sigui o no sigui cert, s'ha anat repetint al llarg del temps, així que... Per exemple, citant autors clàssics, ja, com en Grasset, en el seu viatge a les Illes Balears i Pitiuses, que va publicar el 1807, mos parla, quan es refereix a les robes dels sillans, fent una curiosa afirmació. La part graciosa, crec, és quan diu, parlant de les robes dels mallorquins, diu, sense deturar-nos en el que diu Diodor sobre el costum dels primers habitants d'anar nus. Agafem-los al principi de la seva civilització. Clar, si parlen de vestits no hi ha res a dir de quan anaven nus, no? Però el que anàvem, diu, o va dir, fa més de 200 anys, a Palma, Mahó i fins i tot a Eivissa, no en resta el menor vestigi dels vestits antics. Sol per referència històrica coneixem la laticlàvia, la invenció de la qual Estrabó atribueix als illencs balears, on ja no veu la menor traça de la toga pretexta que els romans imitaren de les balears. Així es diu a l'edició que va fer la Banca Marc, on cita a peu de pàgina com a referent en Tito Livio, l'historiador romà, que, per cert, aquest sí que parla de Balears i de Aníbal i totes aquestes lluites, no?, que vàrem estar citats la setmana passada. I, bé, que tema també per parlar, el del fet llegendari dels foners i les tropes mercenàries, o no, Balears. Però damunt de la túnica aquesta no he trobat res com a tal en els antics historiadors romans. Però bé, un altre dia en parlarem d'això perquè mos hem menjat massa temps amb el tema inicial del programa, però sí que he vist una cosa damunt de les robes, de les túniques romanes, res a veure. Però, com per devés, l'any 130 abans de Crist, tenim que durant l'època d'en Publio Cornelio Scipió africà Emilià, segons el llibre de los prodigios, mos parla d'una túnica, però d'una altra cosa damunt d'una túnica, i no d'un senador i tampoc ningú de l'èlit, la túnica d'un esclau. Diu, en Anagnia, una ciutat que està de més 50 quilòmetres de Roma, ardió la túnica d'un esclavo i una vez extinguido el fuego no apareció el menor vestigio de les llamas. Clar, davant d'això, suposadament estret d'un manuscrit de fa de més 2 mil·lennis, l'origen o no balear de les túniques o les togues com a tal, jo crec que queda en un segon plànol, no? I ja que hi som, en el mateix paràgraf, que bé, jo és que aquest paràgraf sencer jo el tenia guardat per això altre que diré, Borja, això t'agradarà molt, perquè mireu què diu. Diu el mateix text, que té de més 2.000 anys, en Amiterno, també està a l'actualitàlia, se vio un sol durante la noche y su luz fue observada durante bastante tiempo. I clar, un es queda bocabadat, no? Un sol durante la noche amb una llum que va durar bastant de temps. Clar, què és bastant de temps per un escriptor romà de fa 2.000 anys? Bé, jo supos que ja mai no ho sabrem. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque conterella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, per avui vull fixar-me en una llegenda que ens va posar damunt la pista en Ismael, de Girona, després d'haver escoltat el programa on vàrem estar parlant de la llegenda de les mosques gironines. Ens va escriure que, per cert, molt agraïts per les teves paraules, i ens va posar damunt la pista d'una altra llegenda gironina. Es tracta de la llegenda de la Cocollona. Això que contaré està estret del número 13 de monografies locals dels quaderns de la revista de Girona, editat per la Diputació de Girona, el 1989. L'autor és Carles Vivó i conta tal que així. A la banda esquerra de l'Onjar, pel barri del Mercadal de Girona, no del Menorquí, hi havia un convent de monges que practicaven molt poc les devocions i penitències que es pertocaven i que més aviat es dedicaven a una vida força disbauxada. Però entre elles hi havia una novícia, carregada de bona fe i amb veritable vocació religiosa, que no volia seguir les altres germanes en el seu errat camí i els retraia contínuament la vida pecaminosa que portaven. Aleshores, les germanes, per no haver de sentir sempre el corcó dels constants retrets, la varen tancar amb pany i clau a una cel·la subterrània molt a prop d'on ara té sortida el riu La Séquia Manar. Durant molts anys, la pobra novícia va restar empresonada a la tètrica cova fins que la persistent humitat, la falta de llum i la mala alimentació varen fer que li anessin sortint unes escates a tot el cos fins que a poc va sofrir una metamorfosi total i es va quedar convertida en una mena de cocodril. Però encara que tingués un aspecte repulsiu, la seva santedat i la puresa de la seva ànima varen contribuir d'una altra manera a la transformació del seu cos. Li varen sortir a la seva esquena de rèptil unes meravelloses ales de papallona, de lluminosos colors, i així la novícia es va transformar en la Cocollona. Quan Quan va morir, sola i abandonada, el seu fantasma va començar a ser vist nedant per les aigües del riu Onjar, pels voltants del lloc on havia estat injustament tancada, més o menys entre els actuals ponts de pedra i de les peixateries velles. I diuen que únicament les nits de lluna plena, cap a l'alba, en aquella hora boirosa en què els fantasmes són visibles, aquells gironins que siguin veritablement sensibles poden veure l'espectre mig transparent i borrós d'un cocodril amb ales de papallona que va nedant amunt i avall fins que el primer raig de sol s'esvaneix. I fins aquí la llegenda de la Cocollona. I tal vegada, en la mateixa línia, entendríem una amb qualque semblança. Crec que fa un parell d'anys, parlant de Sant Jordi, en aquesta mateixa secció, ja la vaig citar, però clar, el que tenim d'aquesta història de la Cocollona me recorda, com no pot ser d'altra manera, a la de la Cuca de Samola, on, és curiós, té més de 130 anys, no és tan recent com l'altra. La va recollir en Antoni Maria Alcover i li diu Cuca, no Drac. A part que la seva il·lustració, en joc d'ales de papallona, com la Cocollona, n'Alcover la va representar amb ales de ratapinyada, molt més ferestes, clar. Semblances i diferències, com sempre. I de si voleu, anem molt breu amb la de Cuca de la Mola. Samola és un puig planer de soia. El podeu trobar a mà dreta en direcció al port. Hi ha una petita cova a un costat, i dins d'aquesta cova es diu que antigament habitava una cuca tan ferotge que devorava tots els que s'atrevien a apropar-s'hi. Si no trobava gent, s'abordava en espanyals i allà l'hauríeu vista, rac a rac, i venga-te l'avant i alta-te l'avant. Sant Jordi aleshores anava pel món. S'entén d'aquest bordell i diu «Aquest animal també ho fa massa lleig. Me n'hi vaig, o jo la mata ella, o ella me mata a mi». Se n'hi va ben ràpid cap allà. Sa cuca, la fina d'en fora, es prepara i surt a enfrontar-lo, fet un dimoni. Sant Jordi, sense recular, s'hi tira damunt i comencen a lluitar. Sa cuca aviat es va debilitar i Sant Jordi, proclamant sa seva victòria, descomparegué i mai més se l'hagué vist prop de soia. Una es diu Cuca i l'altra Coco. El nom de Cuca de la de soia tal vegada li pot venir pel de Cuca Fera, que la Gran Enciclopèdia de Mallorca ens explica que és, o que era, Cuca Fera, també dita Cuca, figura de drac monstruós, moguda per homes amagats a sota, que anava davant la processó del Corpus, documentada a Mallorca al segle XV, segurament arribada a Catalunya, on tenia una gran difusió. Probablement el seu origen es relaciona amb figures semblants existents a la Xina. Pot tenir relació amb la Cocollona gironina? Idò, jo crec que no. I és que, com també explica en Carles Vivó, a la mateixa publicació que la llegenda, que per cert està disponible a internet, com ha dit, és el número 13, de Monografies locals dels quaderns de la revista de Girona, editat per la Diputació de Girona el 1989, ens diu de la Cocollona que és llegenda apòcrifa que mereix ser relatada en aquest recull és la de la Cocollona. El creador del personatge va ser Emili Massana, que davant la mala pronúncia d'una neboda seva va entendre la paraula cocollona. Immediatament va copsar que podia ser una paraula composta de coco, dril i papa, llona. I així va néixer el monstre gironí que neda pel riu Onjà les nits de lluna plena. Així, quines coses! Estaríem al davant d'una llegenda totalment inventada? Així en respon el propi Ajuntament de Girona a la seva web. Les llegendes de Girona són tingudes durant molt de temps com anècdotes curioses que sobreviuen en la memòria popular. Carles Vivó va ser el primer que es va endinsar seriosament en aquest món i la recopila en el llibre Llegendes i misteris de Girona, del 1989. I juntament amb Josep Tarrés i Emili Massanes van crear les seves pròpies llegendes, que s'afegiren a les clàssiques i han passat a formar part del patrimoni ciutadà. En aquesta publicació hi trobam la de la Cocollona, una llegenda apòcrifa d'Emili Massana, que en la col·laboració de Vivó s'ha consagrat com la llegenda del barri del Mercadal. Així que sí, totalment inventada. I podríem pensar que com la majoria, o no, allà cadascú amb la seva, no?
Bé, curiosa la història aquesta, no la coneixia, també curiós que hagi estat inventada. I bé, la veritat és que allò de que una monja molt bona i exemplar, que va ser marginada per les altres, que eren dolentes, i que la que era bona, que havia convertida en una mena de drac, de rèptil, per molt que li vulguin posar ales de papallona, i d'això, realment era una miqueta estrany, no? Més que res perquè el drac ve a ser la imatge del mal. Però sí que crec que és ben curiós i interessant es veure com han aconseguit arribar a fer-la ser part del seu llegendari, no? Això sí, mostrant i explicant això, que és una invenció i que no té més que unes dècades. Tal vegada, com dius tu, com la majoria o no. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.
Tres ràdios, història.
Fai muntento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius... A IB3 Ràdio.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, quan feim sortides d'aquestes per, entre d'altres, tractar de saber si hi ha manera de comunicar-se amb allò més desconegut, probablement no hi ha manera, o bé no la saben trobar, però ara no és aquest el debat. Però sovint, el manco jo, me demanau si no em fa por que si realment hi ha res, a veure més si me pot fer mal, que mos puguin, com si diguéssim, atacar o qualque cosa així. La veritat és que pens que no. I sabeu per què? I de perquè ho feim en respecte, sense riure'ns de ningú, sense voler ser superior, ni creure'ns nosaltres que tenim cap veritat, perquè ni negam ni afirmam, perquè simplement jo el que vull saber és el que pot haver al darrere. No? Ja dic que probablement mai no ho sabré, bé, com la majoria de gent, clar, acceptant la recerca, però no crec que la resposta sigui la supèrbia, la creença que un en sap més, com tampoc la desesperança, no?, de que no hi ha res més enllà d'aquesta vida o d'aquest plànol. Pel fet de que, pues això, de que un no ho veu, o que un no ho entén, o que no mos entra dins dels nostres paradigmes. Quant de casos hi ha al llarg de la història on la ignorància i l'altivesa ens fan anar per sa vida com si tinguessin l'única veritat? I no, no som uns ignorants, no? I el que deia, quan anam a trascar, sempre ho feim com si hagués qualcú a l'altra banda. L'altre dia posava l'exemple. Com qui vol entrar a una habitació que no, sé, no és la teva i toques a la porta per si hi ha qualcú a dintre, al darrere, no? I de ben igual. És fàcil, es tracta d'anar per sa vida, sí, anar per sa vida, en respecte, amb empatia. Supos que de resultes de ses nostres sortides mai no trobarem cap resposta clara. Però passa el mateix que quan anem a mirar el cel a veure estels, no? Jo vos demano, quant de temps fa que no aneu de matinada a passejar per paratges solitaris amb l'única pretensió de ser-hi allà, amb la teva gent, amb la gent que estimes, sense cap altra intenció? No ho sé, veure la lluna, sentir els mussols, compartir una estona... Bé, no sé si m'estic explicant. Supos que, com això són les utopies de la mitjanit del dissabte, ara de l'Alemanya i Vetres Ràdio, i de pot ser que no... Bé, i a part, crec que mos encaixa, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i del poemari d'en Jaume Calldenter i de Garrigues i Tavernes, en resposta a un poema dedicat a ell, és el que li fan Antoni Vidal Ferrando, que va titular Ball entre els rosers, i diu: tot és incert i hostil, un aigua negra ha imaginat els nostres somnis, cada vegada que sortim a mirar el cel o a regar el parterre, homes que duen cendra i trigonometria a la mirada ens ofereixen l'elixir de l'eterna impostura. Es passegen amb els hàbits de pares de la tribu i amb taques de rovella dins la boca. El genocidi començarà quan hauran aconseguit que renunciem a qualsevol inici de contumàcia o de perfecció. Sense una aixopluca on anar a passar la nit, vagarem des d'aleshores pels deserts més bíblics, per les liles necròpolis de la severitat, fins que salpem en canoes irreals cap a les darreres platges de l'ésser. Jo m'enduré oronetes, una capsa de música i el poema amb ecos de l'illa de Menorca que m'ha dedicat Jaume Calldentell a Tavernaris. Després repetiré en René Char, amarg futur, ball entre els rosers. I parlant de tot això i de rosers, per acomiadar-nos, jo crec que mos encaixa la cançó que diu: somia en pluja, somia en jardins a l'arena del desert, somia en foc, aquests somnis que uneixen dos cos, que mai no moriran, aquesta rosa del desert, l'ombra de la qual du la promesa secreta, aquest record de cors i d'ànimes amagades. I de Nestinc, de ser Rous, rosa del desert. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Thank you.